Avui a l'Ofici de Viure, mares que se senten culpables perquè treballen massa. Diu la professora de SADE i consultora que ens acompanya avui a l'Ofici de Viure. És necessari desterrar el sentiment de culpabilitat de les mares que treballen. Aquestes mares també fan ben fet. Aquest voler continuar amb la seva carrera professional i al mateix temps conciliar-ho amb la cura i l'educació dels fills, des del punt de vista intel·lectual i emocional, repercuteix en l'enriquiment dels fills. Les mares treballadores els poden oferir un entorn de creixement enriquit, amb una finestra oberta a la seva feina, tot mostrant-los la importància de la feina, de la formació, de l'autonomia personal. Aquestes criatures, diu Marta Granyó, tenen una estimulació més gran del llenguatge i acostumen a desenvolupar un nivell més gran d'autocontrol i autonomia. Quin missatge capta el teu fill quan veu que tu vas a treballar? Es pregunta una de les nostres convidades d'avui. El missatge que és normal anar a treballar, que això està bé i que el normal no és passar-se el dia netejant la casa i tenint cura dels nens, tal i com era el model de fa unes dècades. És la manera de normalitzar el rol de la mare treballadora. Avui en parlarem a l'Ofici de Viure, també amb la consultora Mercè Brey, que diu que hem de descobrir l'ésser meravellós que tenim a dins, que aquest viatge introspectiu només el podem fer guiats per l'energia femenina i que el primer trajecte a recórrer és aprendre a cuidar la nostra essència. Si decidim quedar-nos a casa, doncs ha de ser perquè hi som més feliços i sobretot felices. Si decidim anar a treballar, també. Mercè Brey diu: "Vivim en una societat malalta i desequilibrada que ens fa infeliços. Dins teu hi ha el poder per guarir-te i per guarir-la." Avui, a l'Ofici de Viure, les mares que se senten culpables perquè treballen massa.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Soc l'Helena Puig Guitart, una mare de tres filles i resulta que sóc psicòloga. Això últim és un accident, el ser mare el meu regal en aquesta vida. Com ens pesa a les dones aquesta doble tasca que hem tingut tradicionalment acceptada i que avui encara prevalen força de ser mares i ser treballadores fora de casa. El cert és que el ser treballadores ho hem estat sempre, només que ara hi afegim aquest fora de casa, ja que socialment està més ben vist que la feina de dins de casa. Una petita reflexió. Què és més valuós, criar, educar i tirar endavant els teus fills o bé tenir diners per una hipoteca que et dura la vida, tenir un cotxe xulo o un armari a l'última? Per mi, indubtablement, lo primer. Però vist que vivim en una societat on no pots plantar-te el primer prat que trobes i fer el teu niuet per la teva família, hem de trobar un equilibri entre la criança i la feina. I aquí hem dit la paraula clau, equilibri. Un equilibri que toquem de peus a terra no totes les dones poden tenir. I és que quan tens fills petits no és el mateix gaudir de la feina si ets una professional realitzada que si has de fer una feina perquè necessites sí o sí els diners per viure. Qui tria és lliure. Qui està obligat pot ser un esclavatge. I així, en un món amb estructures masculines, si ets una dona empoderada laboralment, pots transmetre als teus fills el valor de lluitar pel teu espai on hi tens tantes coses a dir. Si, per contra, vas a fer una feina infumable, amb un horari infumable, que aquestes són les dones que ho tenen realment complicat, també pots transmetre igualment valors importantíssims als teus fills, com l'esperit de superació, el per què han de lluitar pels seus somnis i donar-los l'exemple de com et treballes tu per ser la millor persona que els acompanyarà, malgrat la falta de propòsit laboral en aquesta vida. Sigui com sigui, acompanyar és clau en totes les etapes de la maternitat. Podem tenir poc temps, però que aquest sigui de qualitat és el millor regal que els pots fer, perquè els transmets tranquil·litat i no neguit, superació i no passivitat, ordre i no caos, joc i no obligacions. Els ensenyes la immensitat dels petits moments plegats, els demostres que tu ets amor siguis asseguda al seu costat o a la teva feina. I és que la connexió no només és física, també és energètica, i aquesta no té fronteres. Treballa't perquè la sentin amb força.
Avui a l'Ofici de Viure, mares que se senten culpables perquè treballen massa, amb Mercè Brey. Ben retrobada, Mercè, benvinguda.
Hola, Gaspar.
Gràcies per ser amb nosaltres un cop més. I Marta Granyó, consultora, professora de SADE. Benvinguda, Marta, ben retrobada.
Moltes gràcies, Gaspar, hola.
Dius que des que van néixer els teus fills has viscut molts anys amb el remordiment de ser una mala mare, pensant que pensaves en els teus fills quan eres a la feina, pensaves en la feina quan eres amb els teus fills i et senties culpable, i d'aquí va néixer el teu llibre Somos males madres, amb interrogant. I el que ens va cridar l'atenció d'entrada del teu llibre és el fet que ho reforces el teu discurs amb estudis científics.
De fet, la meva realitat quan van néixer els meus fills era aquesta. Era la de viure la maternitat en aquells moments amb un sentiment de culpa enorme. Jo recordo, i és absolutament cert, que quan acabava de treballar, jo en aquells moments treballava en una multinacional, tenia uns horaris intensos, acabava molt tard. I que quan acabava de treballar buscava alguna benzinera d'aquelles que tenen una botiga oberta a les 24 hores per comprar alguna joguina, alguna tonteria, alguna coseta pels meus fills, i els hi portava un regal. Imagina't el remordiment que portava jo a sobre. I llavors va coincidir que quan jo vaig començar el meu treball de doctorat a la universitat, que el faig sobre desenvolupament de capital humà, que és el que ajuda les persones a desenvolupar aquesta motxilla de coneixements, no?, i d'habilitats que portem tots amb nosaltres, no?, i que ens fan més valuosos. I en aquell moment vaig descobrir que el que influeix més en el desenvolupament del capital humà de les persones és la família en la que han nascut. I aquí, òbviament, el paper de la mare és molt important. I al començar a buscar, en aquest procés de recerca, de què és el que realment influeix, no?, en aquell bebè que acaba de néixer, vaig buscar la influència de la mare, i en concret de la mare que treballa. Jo confesso que buscava impactes negatius, perquè jo vivia amb aquell sentiment de culpa tan gran que jo buscava impactes negatius d'estar poc temps amb ells, pobrets i tal, no? I la meva sorpresa és que començo a trobar investigadors internacionals d'universitats de primer nivell, Chicago, Harvard, Cambridge, que demostren l'impacte positiu que té el fet de que la mare treballi, no només en ella, sinó també en els seus fills. Clar, jo em vaig quedar meravellada quan vaig començar a veure que tenia un impacte positiu.
Em vas treure un pes de sobre.
Uf, no et pots ni imaginar, no? I vaig pensar, i per què ningú m'ho ha explicat abans? Perquè n'hi ha molts d'estudis d'aquests, no? Per què ningú? I vaig sentir ja des d'aquell moment una mica la pressió de que això s'havia d'explicar, no? De que jo això ho havia de publicar. Vaig intentar publicar-ho en aquell moment, però en aquell moment a l'editorial que jo estava em van dir que, bueno, que això no ho llegiria ningú, que les dones no compraven llibres d'aquests, i ho vaig aparcar. Però ja després, quan ja portava 4 llibres publicats, vaig dir, no, Marta, hi ha públics per a tots, hi ha editorials que van adreçats a un altre perfil, però jo crec que hi ha moltes mares que viuen amb remordiment aquest fet.
Segur que té una opinió formada i molt ben formada la Mercè Brey. Què en pensa la Mercè?
Mira, m'identifico molt amb les paraules que diu la Marta, Gaspar, i quan el meu fill gran, jo tinc 3 fills, quan el meu fill gran tenia 6 mesos vaig anar a treballar a Brasil, i me'n recordo perfectament aquella imatge a l'aeroport, allà al control de policia, el meu marit amb el Miquel en el cotxet, adeu carinyo, adeu no sé què, petonets al Miquel, jo girant-me, i sabia que ell estaria bé, el meu marit és un paràs, no? Però també hi havia tota aquella part de la societat, de la mare que et diu, vols dir que cal això, nena? O de les amigues, ai, vols, i ara ho has de fer, això no ho podries fer més endavant? O sigui, hi ha tota una part de la societat que no accepta determinades accions, no? O determinades maneres de ser mare, no? I jo crec que, bueno, d'això en podem parlar una mica, són els biaixos inconscients i quina és la definició de mare que tenim en la nostra societat, no? I que ens encorseta molt. També t'haig de dir que anys més tard, quan investigava per escriure el llibre Alfas i Omegas, i són 90 entrevistes a directius i directives de 20 països diferents, una cosa que em va cridar molt l'atenció és que tots els homes que vaig entrevistar i els hi parlava, no?, del paper de la dona en l'empresa i com podem ajudar que hi hagi més espai perquè la dona es desenvolupi professionalment, les persones, els homes que estaven més recolzant aquesta possibilitat eren homes que em parlaven de la seva mare, de que la seva mare havia treballat, de que la seva mare era una lluitadora, de que la seva mare era una persona independent, del record que tenien de la seva mare en aquest sentit, no? Crec que va molt alineat amb les paraules de la Marta.
Diu la Marta, hi ha una determinada pressió social, uns patrons preestablerts que sembla que destaquin tots els aspectes negatius que pot suposar per a un nen petit el fet que la seva mare treballi. Són temes que es comenten i que es publiquen. Notícies com la que diu que els pediatres, ho dius entre cometes, els pediatres recomanen no portar els nens a la guarderia abans dels 2 anys. Ens ho demostren. El debat posa el focus sobre la mare. Qui millor que la mare per tenir cura del nadó? I la pregunta que sorgeix de vegades és millor quedar-se a casa que tornar al món laboral? Cada cas és diferent i totes les decisions són vàlides, dius. Però bé, en la línia del que comenta la Mercè, la pressió social és molt gran.
Absolutament, absolutament d'acord amb el que comentava ara la Mercè. Aquests biaixos inconscients hi són per tots, i són no només pels homes, sinó especialment per nosaltres, per les dones. Tenim inconscientment la idea de que treballar li aporta alguna cosa dolent o li resta, no?, als nostres fills, i crec que cal canviar aquest paradigma de maternitat i carrera professional en negatiu. Tenim un paradigma negatiu, no? Treballar fa que els teus fills els hi falti alguna cosa. Els teus fills els hi estàs restant alguna cosa a la seva vida. I el propòsit del meu llibre era canviar-ho a positiu, no? Transformar el paradigma en positiu. Carrera professional i maternitat són compatibles, i no només són compatibles, sinó que és positiu que es compatibilitzin, no? I que s'aporti, i perquè aporta molts impactes positius que cal conèixer. Enfront dels prejudicis que tenim, jo crec que el que hem de fer és donar informació científica, i amb això ens alleugerem, no, tots d'aquesta càrrega que no hauríem de portar.
Avui n'estem parlant a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio amb Marta Granyó i Mercè Brei.
James Heckman. El factor que incideix més en el futur d'un nadó és l'entorn on li ha tocat néixer.
Marta, anem a pams. Ens pots posar algun exemple d'aquests impactes positius dels quals parles?
Crec que és important conèixer el que s'ha demostrat científicament. Hi ha un estudi molt, molt senzill, però que jo crec que és molt clarificador, que ens parla de com influïm en el llenguatge de les criatures quan són petitones. Aquest estudi el van fer a la Universitat de Kansas, dos doctors, doctor Ridley i doctora Hart, i la influència en el llenguatge la van mesurar d'una manera tan senzilla com és posar una gravadora a casa on està la criatura i gravar les converses amb la seva mare, val? A l'acabar el dia, una persona comptava el número de paraules diferents que havia escoltat aquella criatura, d'acord? Fàcil, molt, molt fàcil. Doncs resulta que quan la mare, no, pot compartir tot el temps amb la criatura, la mitjana que va sortir en aquest estudi, que està publicat, era de 616 paraules. I ara anem a veure les mares que arriben de treballar i parlen amb la criatura. I jo pensava, uf,
sí, moltes menys paraules.
Clar, els hi hauré dit molt poquetes. Doncs la sorpresa és que en aquest cas les paraules són 2.153, més del triple. Per què? Perquè sense voler, si estàs a casa, clar, li dius, vinga, que ara anem a la banyera, parles del menjar, parles de sortir al parc. Si arribes de fora de casa, també li parles de la banyera i del sopar, també. Però sense voler, li expliques coses que t'has portat tu de la feina i li expliques, ostres, la mare avui ha tingut una reunió i li vas explicant la teva feina. I això és molt maco, perquè aquella criatura, en un moment que és una esponja, està absorbint un vocabulari que per moltes hores de classe en un altre lloc que li donguessis, això no ho aprendria. I crec que aquest estudi és molt senzill, però és molt clarificador, de que pel fet de treballar no li estàs restant. No, no, quan arribes, escolta, el que li aportes és important. A tu t'agradaria donar-li més temps, però bueno, ho pots compensar donant-li altres plus, no? Com pot ser, per exemple, el llenguatge.
Mercè Brei?
Sí, penso que també és important una mirada cap a la feina positiva, perquè no, també és important que nosaltres transmetem als nostres fills i filles que anar a treballar no és un càstig, sinó que és un espai on podem desenvolupar-nos com a persones, no? Perquè és que després aquestes personetes petites, quan creixin, s'han d'incorporar al món laboral. Ja sabem que les persones evolucionem per referents, i el referent de la criatura són els pares, en aquest cas concret la mare. Si nosaltres vivim la feina com un càstig, el nostre fill, la nostra filla viurà, no, inconscientment la feina com un càstig. Llavors és una, no, hàndicap més en el moment d'incorporar-se al món laboral. Crec que també és important en aquesta vessant de mostrar que aquesta és la vida i com de normalitzar-ho, no? Que estic a casa i també estic a fora també s'hi està bé, i que no és un càstig, ni hem de triar entre una cosa o una altra, no? Vivim una societat que és molt dual i que ens fa triar entre una cosa i una altra, però podem anar cap a una societat una mica més holística, on totes les coses hi puguin conviure, i crec que una mare treballadora això ho pot mostrar-ho no? d'una forma molt exquisita en els seus fills i filles.
I tu, Mercè, com t'ho vas anar fent? No? Tot i aquesta pressió social, com vas aconseguir, en la mesura del possible, desprendre't de prejudicis i fer compatible la maternitat amb aquesta part laboral?
Jo a la primera època, com la Marta, vaig patir-ho molt, i a més m'he dedicat a la internacionalització financera de l'empresa durant molts anys. M'autodefinia com a mujer caracol, perquè voltava amb la maleta per tot el món, i llavors ens he hagut d'estar absent de casa moltes vegades. Jo era un absent conscient de que em perdia etapes o moments significatius en la vida dels meus fills i de la meva filla quan estava fora de casa, però també ho vivia amb el sentit de que quan estava a casa, estava a casa i estava molt present, no? Llavors jo, per exemple, vaig treure mobles que tenia allà, vaig posar una taula grossa perquè allà es feien els deures i la mare treballava i ho fèiem conjuntament. I me'n recordo, per exemple, quan m'anava a depilar, perdona que parli d'això, però jo m'anava amb els meus tres fills, cada un d'ells portava la maleteta amb les seves joguinetes, i la primera vegada em van dir: els nens no poden entrar. I per què no poden entrar? Dic: jo els necessito al meu costat, ells venen amb mi. Quan tot, no? Anàvem al súper amb dos carros, el gran tibavo d'un carro i jo de l'altre, amb els dos petits a dintre, no? Llavors, per què no puc entrar? Home, perquè són nens. Dic: però els nens han de viure també tot el que fa la mare. I no va passar res quan ho van entendre, no? Se sentaven al terra de la camilla i jugaven amb les seves cosetes, no? Llavors, per mi era molt integrar-los en tots els aspectes de la meva vida. I si algun cap de setmana havia d'anar perquè havia tornat de viatjar i necessitava netejar per papers per la setmana següent, me'ls emportava al despatx. I els hi donava fulles de la impressora i un típex de cada un, i que anessin tatxant les paraules. Vinga, ara totes les A's, ara totes les R's. Jo ho he viscut molt, també em sento privilegiada en aquest aspecte, perquè he tingut una persona a casa que ens ha ajudat sempre, i perquè la meva parella ha estat sempre molt present també. Em sento privilegiada en aquest aspecte, no crec que totes les dones puguin, no, gaudir d'aquesta situació. Però penso també que les que podem, és una opció de vida que és molt lloable també, i que es pot compaginar, i que és bo compaginar-ho, perquè has de fer allò que tu sentis que has de fer en cada moment, perquè el que els hi transmets, i ho deia la Marta també, és energia. I si tu estàs a casa però en realitat volies estar fent un desenvolupament professional, i això et malmet per dintre, això ho transmets als teus fills. I després, per molt que estiguis a casa, tampoc estàs fent, no, de mare en el sentit que t'agradaria fer segurament.
És curiós, Mercè, com m'identifico moltíssim amb el que expliques, perquè he recordat els meus fills petits també al despatx amb mi, ells veient com revisava temes financers i com com aprenien segons quines paraules. I aquesta és una influència, la que tu ara explicaves també, molt important, no? Que en el llibre poso l'estudi de la Universitat de Harvard, de la doctora Kathleen McGinn.
El fet d'haver tingut una mare que hagi treballat quan el fill tenia menys de 14 anys afecta positivament la seva vida adulta.
Exacte, que demostra com aquesta mare, no?, que l'acompanya i que li ensenya el que fa i tal, millora les possibilitats de treball i de remuneració en el cas de les seves filles. És curiós que només va trobar la correlació positiva en el cas de les nenes. I dius, ostres, i no influeix en els nens? Sí, en els nens va trobar que la seva vida adulta conciliaven molt millor que els que no tenien mares treballadores, no? I aquí m'ha tornat a recordar les paraules de la Mercè, no?, que comentava, tots els homes que he conegut, no?, que la conciliació la tenien més present i la portaven millor, em parlaven de les seves mares. I crec que és realment aquest estudi, no?, de la Universitat de Harvard, de que el model, els nens no fan el que els hi dius, fan el que veuen. El teu exemple és el que seguiran, no les teves paraules. I la influència com a role model és molt, molt important, no? I, de fet, l'estudi de la Kathleen McGinn de la Universitat de Harvard el va publicar a la revista de Harvard amb un títol molt suggerent, que era els nens es beneficien de tenir una mami treballadora. I va ser a partir d'aquí, no?, que vaig començar a descobrir tots aquests temes.
Efectivament, no? Aquí una de les grans preguntes és què passa amb els homes, ara que tenim també baixes laborals i, Mercè Brey, ens pertoca pensar, evidentment, en la conciliació familiar. Fins a quin punt, Mercè, a partir també del que tu vas veient, a tot el món, ho fem realment?
Jo crec que no, en el canvi, per exemple, en la legislació nostra ens manca temps, no? Això és, fa pocs mesos d'això i necessitem un període més de temps i necessitem també educar aquesta part de la població amb aquesta llibertat, no?, de poder quedar-se a cuidar dels nanos o de les nanes, no?, estar a casa conciliant amb la parella, etcètera, etcètera. Això és una pràctica i és un canvi d'hàbits molt important, no? Hi ha estudis que no són molt favorables, que diuen que està incrementant la compra de bicicletes en aquest període en el que els homes tenen la baixa per paternitat, no? Llavors, això t'indica que agafen el temps lliure però potser no el dediquen al que està pensat perquè es dediqui, no? Jo crec que necessitem encara més temps i més educació amb això. Crec que això forma part d'aquests biaixos inconscients que tenim i de la definició que hem fet dels dos col·lectius, què és a ser mare i què és a ser pare. Quan tu penses què és una bona mare, penses una mare que cuida de la canalla, que és simpàtica, que és carinyosa, que és amable, que sap cuinar, que sap, no?, que sap que té la casa, que la casa, no?, si està molt bé, és molt confortable, si penses en aquests termes. Si penses en pare, amb el concepte de pare socialment acceptat, penses d'una altra manera. És el cap de la família, és el que posa les normes, és el que ajuda a que hi hagi disciplina a casa, etcètera, etcètera, no? Per tant, hi ha una sèrie de biaixos inconscients que ens porten a pensar en com hem de ser, no? Com se'n diuen biaixos definitoris, no? Com hem de ser, com haig de ser jo com a mare i com ha de ser un home com a pare. I llavors hi ha l'altra part, que són els biaixos perceptius, que és quan no actues d'aquesta manera, la malestar que això provoca en la pròpia persona i en les persones que ho observen, no? Que és una mica el que dèiem abans, no? Ostres, ara te'n vas quan el teu fill només té 6 mesos, no? Llavors això no té en principi malícia darrere, és que és un biaix que tenim les persones. I jo crec que en el cas de les paternitats necessitem molt treballar en aquest canvi de biaix, no? I en establir unes noves normes de joc, tant en la família com en les empreses, perquè aquí també ens hi trobem, bueno, te l'agafaràs la baixa, però esclar, però no t'agafaràs les vacances també, no? Tenim aquestes converses que no ajuden, no?, a promocionar aquest fet de conciliar i de veure les famílies d'una manera diferent que les hem vist fins ara.
Aquí, Mercè, absolutament d'acord. Veig dos punts molt importants. El primer, canviar aquest biaix, no?, aquests estereotips que tenim, perquè és una llàstima, perquè si no els pares es perden també una etapa molt bonica. És a dir, quan parlem de conciliació sembla que parlem amb negatiu, no? De cuidar-los o d'una càrrega. Ostres, no és una càrrega, és algo meravellós, no? Llavors, moltes vegades les criatures es perden al conèixer una mica més als seus pares, i ho dic en primera persona perquè ja em perdonareu, però la meva mare va morir fa poc, i des que va morir la meva mare he descobert el meu pare. Jo tenia el típic patró de família on la cura, no, dels fills sempre era la meva mare, i com ara ella no està, quan truco a casa el meu pare no em pot dir et passo la mama, saps? Ha de parlar ell, i llavors m'encanta perquè he descobert el meu pare més a prop, i per tant crec que ho hem de veure en positiu, el conciliar, no? I el segon punt que comentaves també importantíssim, quan parlem de conciliació seguim pensant en femení, en que la conciliació és femenina, és de les dones, i no, en primer terme és de la parella, no? És cosa de dos, normalment, i en segon terme és un tema de tota la societat, de les empreses i de la societat. És tothom en conjunt que ha d'ajudar en aquest procés, no? Parlem molt de sostenibilitat, crec que un primer pas és recolzar, no?, moments com aquests, no?, com els moments de la maternitat al principi, o la paternitat. L'empresa ha de ser responsable aquí també, i la societat.
Recordo com la Marta Granyó efectivament ens va explicar com havia viscut aquest episodi de la mort de la seva mare en plena pandèmia, just a l'inici de la pandèmia, el programa La Força de l'Optimisme, ho dic per si algun oient ho vol recuperar, i com amb el temps, tal i com més o menys deixes entreveure en el que ens acabes de dir, doncs has acabat traient-ne una lliçó de vida, entre cometes, positiva, malgrat el dolor.
Sí, el dolor doncs fa molt mal, tothom, no? En el moment en què perdem algú estimat ho sabem, però al final has d'aconseguir transformar-ho d'alguna manera en amor, perquè viure amb aquell dolor sempre és impossible, és impossible. Però bueno, moments així també et dones compte, no?, en relació al tema que parlem avui de la força, no?, de les mares, no?, de l'amor maternal. Jo la vaig perdre ja sent gran, no, ja era gran, però igualment vaig notar, no?, que fa una falta molt gran, i per tant aquesta maternitat cal viure-la en positiu, no? I cal parlar de conciliar i d'ajudar, no?, a créixer els fills en positiu.
Això és l'Ofici de Viure, a la sintonia de Catalunya Ràdio. Estem parlant amb Marta Granyó i Mercè Brey de mares que se senten culpables perquè treballen massa. Diu la Marta, els fills de mares que treballen aprenen en el seu dia a dia a viure sense que les seves mares siguin sempre amb ells. Això porta implícita una lliçó que no tot ho trobaran fet i preparat per ells. En moltes situacions se n'han de sortir sols i han d'aprendre aviat a fer feines simples per ells mateixos, per elles mateixes, de forma autònoma. I així és com tendeixen a guanyar un grau més alt d'autosuficiència des de ben petits. Creieu, per tant, que és important que els nens aprenguin a ser independents?
Sí, jo crec que per molt que quan els veus petitons et sap greu i voldries fer-los i tot, els teus fills al final creixeran més pel que tu els ensenyis a fer sols que no pel que tu els hi regalis.
Sí, aquí la pregunta és on és la frontera entre l'excés de protecció i l'excés de despreocupació per un fill, eh?
Està clar, i aquí és on neix el remordiment també, de com a mare no saps si realment estàs fent suficient o no, però no, veient que el que ens mostren els estudis és que és positiu, parlàvem ara, no?, de la importància, no?, de ser models, de deixar-los que s'espavilin sols, veient que la realitat demostra que creixen més autònoms i amb una seguretat que altres no tenen, doncs hauríem de deixar, no?, una mica més tranquil·lament, no?, amb més tranquil·litat als fills en el moment d'anar a la feina.
Sí, no sé si vol afegir alguna cosa la Mercè Brey.
Sí, jo vull afegir un aspecte que és la intuïció, que és quelcom molt femení, no és patrimoni només de les dones, però és quelcom molt femení, no? Llavors, com que vivim en una societat molt racional, molt dominada per l'hemisferi Maria Esquerra, també ho hem traspassat a la cura dels nostres fills i filles, i llavors no busquem receptes i manuals per tractar els nostres fills. Doncs mira, a partir dels 6 anys ja el pots deixar anar, que vagi a buscar el pa sol, si és que no ha de creuar el carrer, no? I tot de coses d'aquestes de manual. Però en canvi tenim una altra eina que és superpotent, que és la intuïció, i tu ja saps quan el teu fill i la teva filla, si t'escoltes, està preparat per fer un passet més. I ja ho saps, que si li deixes més espai, encara que s'equivoqui, està creixent. Però aquesta societat nostra no ens deixa que ens enrefiem d'aquesta gran eina, no? Llavors, jo reclamo també en l'educació dels nostres fills i filles aquest escoltar més, aquesta saviesa innata que tenim les persones, i molt especialment les dones, que ens fan fer coses que a vegades són agosarades però que són totalment acertades. I és la intuïció, aquesta eina.
El llibre, Mercè, Eres lo mejor que te ha pasado, quiérete, dius: el ser femení és el vessant de la persona que integra conceptes com l'empatia, la capacitat de treballar en equip, la facilitat per la multitasca, la voluntat d'inclusió o la predisposició a tolerar la diversitat. Però també hi ha l'altra cara de la moneda, aquella part que és dubitativa, perfeccionista i insegura.
Així és, l'energia femenina, no? Aquests trets característics que sempre hem assignat a les dones, però que és patrimoni de la humanitat, ens ajuda molt a la cura dels nostres fills i filles, no? Però si hi ha un excés d'això, ens immobilitza, no? No ens permet que ens desenvolupem amb totes les nostres capacitats, no? I de la empatia, no? Pots passar la dificultat de posar límits, o de no, la capacitat d'arribar a consens o de col·laborar, pots passar a la submissió, no? Per tant, hi ha un límit claríssimament on aquesta vessant femenina nostra, aquesta energia femenina, que ens pot ajudar moltíssim, i ens ajuda moltíssim en el desenvolupament del dia a dia, i molt especialment quan som mares, quan està en excés, això és un problema. Això és un problema perquè ens dificulta l'assolir reptes o l'assolir o posar límits, per exemple.
Una pregunta que es planteja la nostra guionista, la Blanca Busquets, Mercè, i de seguida tornarem a escoltar la Marta Granyó. Fins a quin punt el fet de treballar fora i tenir un nadó a casa pot ser una arma de doble tall? Fins a quin punt us pot convertir en superwomans, a les dones, amb tot el que això comporta, Mercè?
Totalment. És un tema de límits, això, eh? I aquí hi ha una de les coses que treballem moltes vegades, és el síndrome de la càrrega mental, no? El 91% de les persones que tenen cura dels fills, no? I que agafen excedència per tenir cura dels fills són dones, el 91%. Per tant, hi ha moltes més dones que homes que estan a la cura, no? Que tenen el seu càrrec, la cura dels infants. I hi ha una cosa que es diu el síndrome de la càrrega mental, que és aquest pes invisible per un esforç mental constant, no? Llavors, i això té a veure amb l'excés de demandes a la feina, demandes a la casa, amb infravaloració de les tasques domèstiques, i que té una recepta molt fàcil per diagnosticar, i és: si tens la mania de fer llistetes per tot, és que segurament tens una sobrecàrrega mental, no? Llavors, això penso que s'ha de treballar, perquè és un factor molt immobilitzant i que genera coses molt complicades, com per exemple la culpa, no?, que està present en aquest programa, no? I la culpa té molt a veure amb no donar-me permís per fer determinades coses, no? Per tant, totalment d'acord en que això és una trampa per la dona, sí.
Marta?
Sí, acostuma a passar molta freqüència, perquè a més, en el temps, la maternitat acostuma a arribar en un moment en el que la dona està ascendint professionalment. Per l'edat a la que acostumen a tenir els fills, és l'edat en la que comença una promoció important. Llavors, jo, per exemple, ho veig en molts processos de coaching, acompanyant a directives, doncs, com viuen, no?, aquest moment en el que la casa, la família, és molt demandant d'hores teves, i la teva feina també, perquè és un moment crucial. Si llences la tovallola aquí, et serà més difícil recuperar-la més tard, no? I has de compatibilitzar un moment especialment dur en els dos àmbits, on la càrrega es posa en tu, perquè la conciliació, com deia, en les societats més avançades ja no és conciliació femenina. Quan es parla de conciliació és un concepte molt més ampli, però aquí és femenina. I en les directives, doncs, managers que en aquell moment passen a directives, coincideix en el temps aquest moment, i llavors se n'ha de ser molt conscient pacient, com comentava la Mercè, i s'ha de treballar. S'ha de treballar el que tu també existeixes. Jo recordo en un moment donat de molta pressió, un amic meu, un molt bon amic, el Juan Carlos, que em va dir: Marta, tu que viatges tant per feina, no estàs atenta quan expliquen que les instruccions del que has de fer en cas de problemes. I li dic: sí, no, i si m'ho sé. Diu: tu saps que si hi ha problemes baixen les mascaretes d'oxigen i te les has de posar. I et diuen: no intentis ajudar el que tens al costat sense posar-te-la tu primer. Em va dir: diu, a la vida funciona igual. I vaig pensar que era veritat, que si realment en aquells moments, no, en què tens aquesta pressió professional i personal, no comences per tu, no comences per escoltar-te una mica i cuidar-te una mica. Jo sempre començo demanant-los que es dediquin una hora a la setmana. I no saps, de veritat, no sabeu el que costa...
Sí, que trobin una hora a la setmana.
Que trobin una hora a la setmana per elles, sense culpa. Una hora sense culpa. Quantes hores té una setmana? Els hi faig, no? Perquè són, normalment són persones molt racionals i els hi dic: quin percentatge és? És un percentatge ínfim. Llavors, has de començar per tu. T'has de posar primer la mascareta d'oxigen tu i després acompanyar els altres.
Clar, es deia la Mercè Brei, i la culpa té molt a veure amb aquest no donar-me permís per fer determinades coses, fins i tot, Mercè, per tenir una hora per mi.
Totalment, totalment. Aquí estic totalment d'acord de la Marta. Jo, un dels programes que m'agrada més fer és el de maternity mentoring, no? Que és acompanyar que es mentoritzin les dones en el procés de la maternitat. Perquè ja des del moment en què decideixen o s'estan plantejant si volen tenir fills o no, si és el moment o no, quan ho dic a la feina, quan ho dic, escolta, ja me comencen a mirar diferent, ja no em sento que formo part de la mateixa tribu. Quan marxo, quan tornaré, ja no sóc la mateixa persona, perquè he tingut una experiència vital molt profunda i transformadora, i no sóc la mateixa i no m'adecuo de la mateixa manera en el lloc de treball. Com ho faig per tornar a sentir-me bé i acceptada? I què faig ara que tinc, no? Vull tornar al mateix ritme que abans, però a més tinc altres obligacions. O sigui, dones que ja hem passat tot aquest procés, ajudar altres dones a passar aquest procés em sembla d'una riquesa tremenda, no? I de fet és el que fèiem abans en les tribus, no? Quan vivien a les tribus, les dones s'ajudaven en aquests processos de criar les criatures, perquè les criatures era el més important que li passaven a la societat. I ara no és així, és gairebé que ens molesten.
Donald Winnicott. La vida és un camí de la dependència total a la independència total.
Arantxa Ruiz ha escrit: la dona professional intenta ser perfecta en un rol de la llar que s'ha tornat superlatiu. Algunes dones viuen obsessionades per ser bones mares, bones dones, bones germanes, bones amigues, bones cuineres, bones esportistes. I algunes lliçons apreses de la Marta Garanyó que expliquen aquest llibre Somos Males Madres, amb interrogant. Assumeix la nova etapa. Cal consensuar el repartiment de les noves activitats, evitant que un membre de la parella se sobrecarregui i se senti desbordat. Confia en el repartiment de les tasques de la cura del nadó. No caiguis en la temptació de creure que tu ho fas millor. Confia en el teu fill perquè la confiança promou la seguretat en ell mateix. Fomenta una actitud de creixement en el teu fill. I moltes altres lliçons, no, Marta?
Sí, crec que aquesta part és... molt important, la confiança. Quan confien en tu, fas coses que no t'imaginaves. I jo recordo, no? Per exemple, la confiança en mi, el meu pare, en molts temes, no? Que tenia, que per no fallar-lo, doncs, acabes donant molt de tu. I, per tant, amb els fills, aquesta part de confiar en ells és molt important. I treure aquest sentiment de culpa, jo crec que amb estudis, per exemple, com el que van fer conjuntament Oxford i Cambridge, van fer una pregunta que jo me l'havia fet moltes vegades. Quins fills són més feliços? Els fills de les mares que sempre estan amb ells o els de les mares que també treballen fora de casa, no? Jo hauria respost amb els ulls tancats que els qui poden tenir sempre la seva mare amb ells. Però l'estudi va demostrar que no, i la resposta és molt evident. Els fills més feliços són aquells que la seva mare és feliç. Si la seva mare és feliç quedant-se, fent una parada, no? Aturant-se per tenir una etapa amb ells, els fills estaran feliços. Si la mare és feliç treballant i creixent professionalment, els fills estaran feliços així. Això cal recordar-ho.
Es relacionaran, hi ha alguns avantatges també, es relacionaran, dius, amb més persones, coneixeran més gent, faran amics i amb això es familiaritzaran abans amb les normes socials i estaran més habituats a la interacció amb els altres.
Exactament. Tenim tendència a sobreprotegir-los, no?, a les criatures. Ens agradaria, doncs, bueno, que assegurar-nos que no els hi pot passar res dolent, que ningú els hi dirà res que no els hi agrada, que tot el que presentin a classe, els deures, estarà perfecte, però la vida no és així, no? A la vida, tard o d'hora, es trobaran gent que els farà mal, es trobaran que les coses no surten sempre perfectes i que ho aprenguin de petitets és boníssim. Les criatures tenen una capacitat de resiliència molt més gran de la que nosaltres ens imaginem. Són molt més madurs del que nosaltres ens imaginem.
Estem a la recta final d'aquest Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, que tancarà, com sempre, en Sergi Torres, parlant amb la Marta Grinyó i la Mercè Brei. No sé si ens deixem alguna cosa important, Mercè Brei, sobre aquest sentiment de culpabilitat en general i específicament de moltes mares.
Jo crec que la culpabilitat és perquè hem deixat que les altres persones opinin. Ens hem deixat que el nostre valor vingui de lo que ens diuen a fora i no pas del valor que nosaltres ens otorguem a nosaltres mateixes. Jo sempre els dic el mateix a les mares: torna tu, torna a casa, connecta amb tu mateixa i deixa estar l'opinió dels altres, perquè el que tu tens a dintre, aquesta saviesa i aquesta saviesa per saber cuidar de les teves criatures, és més gran que qualsevol altra opinió. Crec que és importantíssim fer el camí de retorn a casa.
De tot el que hem dit, en podem treure la conclusió, Marta, que és més important la qualitat de les hores passades amb el fill que la quantitat?
Crec que sí. Pot ser que ho digui perquè jo només podia passar poques hores i vull pensar...
Perquè et senties culpable.
Exacte. Sí. Però evidentment que sí. No serveix tenir una baixa per maternitat si no estàs al costat de les criatures. Si no els expliques coses, si no hi ha aquell contacte. Com hem vist, el número de paraules, per exemple, no depèn de les hores que estan amb ells, sinó de la interacció que tens amb ell. El poder de les converses, per exemple, és extraordinari. Hi ha un estudi que demostra que el que arriben a aprendre les criatures a través de la conversa amb la mare, es necessiten un munt d'hores de classe que és inassumible en aquelles edats. I per tant, òbviament sí, no? Que l'estona, encara que sigui poc temps, encara que sigui, com deia la Mercè, que me'ls emporto a depilar amb mi, aquella estona pues, està interactuant, està explicant-los coses, perquè això els encanta, a més, a les criatures.
Però el que està clar sentint-vos parlar, Marta Grinyó i Mercè Brei, és que vosaltres teniu passió per la vostra feina i la realització professional hi ha jugat un paper important en la vostra vida i juga, no?
Això és una
sort. Però també coneixem persones, dones, però també homes, tots en coneixem, no? Per aquestes persones per les quals la realització professional doncs, no és tan important. Mercè Brei, creieu que tot el que hem dit és aplicable també a aquestes persones que no busquen en la feina el que potser hem buscat nosaltres i aquí m'incloc?
Bueno, jo penso que és un tema de prioritats. Llavors, on és la prioritat d'aquesta persona? Llavors, si la prioritat no és el desenvolupament professional i ja l'està enganxat en un projecte, a més d'un projecte vital, etcètera, etcètera, doncs llavors apliquen unes altres regles de joc. Crec que l'important és què és lo prioritari per tu i també, escoltant a la Marta abans també pensava que lo prioritari no és tant el temps que dediques o deixes de dedicar, sinó quant de present estàs quan estàs amb les criatures. Quant de present estàs quan fas de mare o de pare, perquè tu pots estar 24 hores amb una criatura 7 dies a la setmana i aquesta criatura tenir la sensació de que té una mare absent, però pot estar amb una mare un dia i mig a la setmana a full i aquesta criatura sentir-se plena, no? Crec que passa molt per el concepte d'estar verdaderament present quan estem amb els nostres fills i filles.
Una última pregunta, Mercè. Hi ha hagut algun canvi després de la pandèmia en aquesta qüestió? Tu que també parles tant en tantes persones d'arreu del món, creus que el teletreball està anant a favor de tot el que estem dient o en contra?
Estaria anant a favor si fem un bon ús del teletreball, perquè si no fem un bon ús del teletreball, el que passa és que el síndrome de la càrrega mental que dèiem abans s'exponencia moltíssim. Llavors, evidentment, el teletreball i totes les mesures de flexibilitat, de presència física de les mares en el lloc de treball són molt importants pel desenvolupament d'aquesta etapa vital de la dona, però cal que siguin amb seny, no? I, per tant, aquesta sí que és, com deies abans, una arma de doble fil, claríssimament.
Totalment d'acord, Mercè, perquè per lògica sembla que hauria d'anar cap aquí, que hauria de ser una eina que ajudés, però els estudis que va fer el World Economic Forum sobre què passava amb les mares amb el tema de la pandèmia van mostrar que havia incrementat en un 25% més el nombre de mares que estaven pensant en parar la seva carrera professional o en deixar de treballar pel tema de la pandèmia, perquè resulta que el teletreball, en lloc d'ajudar-les a conciliar millor, les absorbia totalment i els hi feia impossible. El fet de treballar des de casa els dificultava moltíssim el poder treballar. I és curiós com els estudis que van fer, els resultats mostraven un increment de les dones que deixaven, que feien una aturada en la seva carrera professional. I, de fet, tots els indicadors a nivell internacional que mirem en temes de conciliació femenina i en temes de promoció professional femenina, amb la pandèmia han empitjorat. Semblava que hauria de ser un element potenciador, que ajudés, però la realitat ens ha demostrat que hem anat enrere.
El llibre es diu Somos males madres, de Marta Granyó, amb interrogant. Recordem que també ha publicat Vamos, com aplicar la iniciativa emprendedora en la empresa i en la vida. Mercè Breia ha publicat Eres lo mejor que te ha pasado, quiérete, i Alfas i Omegas, que hem presentat en aquest programa. Recordar-te sobretot, Marta, abans que feies referència a les lectores i a lectors, si jo no tinc mal entès, segons totes les estadístiques hi ha més dones que llegeixen que homes.
Sí, eh? Sí, després quan ho he buscat he vist que sí, que les dones som molt lectores, no? Que passa que, bueno, parlava amb una persona amb una editorial enfocada a directius, i en el món directiu puc estar d'acord que els lectors és més masculí.
Sí, oi, Mercè, que hi estàs d'acord?
Totalment d'acord, malauradament.
Sí.
Gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure. Senyores, que tingueu un molt bon estiu. Fins una altra. Una abraçada, Mercè.
Bon estiu.
Bon estiu,
abraçada,
vinga,
Marta.
Moltes gràcies.
D'aquí uns instants, a l'Ofici de Viure, Sergi Torres.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Com cada diumenge a la recta final de l'Ofici de Viure, Sergi Torres, benvingut, ben retrobat, Sergi.
Gràcies, Gaspar.
Gràcies per ser amb nosaltres. Avui Gràcies. Parlant de portes que s'obren i portes que es tanquen. Tu creus que sí, que és així, que cada cop que es tanca una porta se n'obre una altra?
Sí, i també el fet de que hi ha portes que no són per nosaltres, és a dir, que no s'obren per nosaltres, o portes que les trobem tancades, que tenim aquesta mena de mania, o quasi que és esport olímpic, diria, d'intentar obcecar-nos en obrir portes que no s'obren o en intentar tancar portes que no es tanquen quan hi ha portes que s'obren i portes que es tanquen de forma molt clara i molt evident. Fixa't que és senzill i simple, no? Com la natura. Si jo em puc dedicar a viure, a observar les portes que s'obren i entro, les portes que es tanquen i surto, ja està. El problema és que com que generem aquesta imatge psicològica de nosaltres mateixos, que es vincula amb l'entorn de forma identitària, hi ha portes que no volem que es tanquin. Hi ha portes que volem que es tanquin i que no es tanquen perquè allà estem descobrint alguna cosa que encara demana de nosaltres més profunditat. Perquè al final, El famós aprenentatge de la vida, no? Aprendre de les coses perquè es puguin tancar completament i entrar en pau nosaltres, perquè quan les coses es tanquen haurien d'anar acompanyades de la pau. En realitat és accedir a aquesta profunditat. I moltes vegades les portes no es tanquen perquè no hem accedit a aquesta profunditat encara, no estem en pau, no? Per exemple, socialment ens hem inventat les nostres maneres de tancar les portes que no tanquen res. Per exemple, els divorcis. Els divorcis semblen que tanquen coses, però o relacions en aquest cas, no? Però quantes vegades algú s'ha divorciat d'una parella, que passa a ser exparella, i els següents anys, cada cop que es dutxa, està pensant encara en aquesta persona i s'està dutxant cada dia amb aquesta persona, no? Mentalment. Per tant, hi ha portes que queden obertes i que l'únic que demanen, Gaspar, és, ostres, pots tornar a mirar això amb més profunditat, pots ser més honest, pots anar més de dins teu, aleshores hi ha un tancament real d'aquella situació i un entra en pau i es dona compte de que hi ha moltes altres portes obertes al davant.
En podem continuar parlant la setmana que ve. Gràcies, Sergi. Gràcies, als oients i a les oients també. Moltes gràcies. Una abraçada.
Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, madre cariñosa, madre misericordiosa,
ruega por ella.